Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Y continuamos hablando de agricultura. Sabemos que el invitado es Pepe Monteagut y lo último que hemos comentado ha sido ese margen de 3 años que van a dar para esa poda, esa quema de la poda después de esa ley que prohibía quemar los restos de poda de los árboles, que es en el mes de mayo donde está permitido por el plan de quemas, ¿no?
Hasta el 1 de junio hay que pedir autorización en las zonas que ya está señalada en el plan de quemas, y después prohíben totalmente las quemas al resto de España. Aquí surgen algunas preguntas, sobre todo interesantes, porque cuando se está hablando de la ley de quemas, y ellos están hablando de que es una ley que preparó un equipo del gobierno, que pasó por el Congreso y pasó por el Senado, la pregunta primera que nos hacemos los agricultores es: ¿cómo puede un equipo de gobierno que ha demostrado claramente desconocer lo que es la agricultura, redacta una ley en la cual en el Congreso no hay ni un partido político, ni en el Senado, que diga: oiga, ustedes están totalmente equivocados? Alguna ligera protesta de algunos y nada más. Es decir, es impensable que esta ley hubiera pasado si hubiera habido gente que conociera la agricultura. La primera pregunta que surge es: ¿tiene capacidad para hacer la Comunidad Valenciana lo que está diciendo la ley? Es decir, ¿es viable esta construcción de parques o empresas de transformación a la biomasa, al biogás, recoger la leña, triturarla y tal? ¿Esto es viable? Aquí en la Comunidad Valenciana creo que solamente hay una planta de este tipo en Utiel y 2 en proyecto en Castellón. Pero es que surge otra pregunta: ¿quién paga los gastos? La agricultura no puede. La agricultura, y más en esta campaña que ha habido tan desastrosa, se ha quedado descapitalizado totalmente.
Sí, en este caso.
Esto requiere, primero, si tienes que recoger la leña, es sacarla del huerto, cargarla en camiones. Puedes hacer. Y los ecologistas están precisamente haciendo eso, dando una serie de alarmas de que se contamina, de que se destruye el medio ambiente por conseguir sus fines. Y esto no es la realidad. No presentan informes, ni informes contrastados, ni siquiera informes científicos.
¿Le parece que abordemos el tema de la situación en este momento, de cómo está el cotonet? Porque ahora en este momento parece que haya bajado un poco el nivel de enfado porque no, evidentemente porque no es el momento en el que se tiene que luchar contra esta plaga, ¿no?
Sí, lo que está ocurriendo este año con el cotonet es algo que el año pasado en cierta forma ya tenía alguna particularidad muy parecida. No se ve el cotonet, es difícil de verlo. Está ahí y en muchos sitios se ve y sí que está actuando. No se ve. Pero ¿qué ha ocurrido? Mira, el cotonet está presente en los cítricos, está presente en los caquis, está presente en los dísperos, está presente en el abacate, está presente en muchos frutos, está presente en las raíces de la chufa y está presente en las raíces de hierbas como es, por ejemplo, el pinedo, el matacane, que decimos aquí.
Pero, mire, yo que desconozco por completo, ¿ustedes, o sea, ahora en este momento es visible?
Yo te digo la verdad, estoy buscándolo y no lo veo. No lo encuentro, no lo veo, al menos en las partidas. También diré que hay zonas que yo conozco por compañeros y amigos, sí, que sí, efectivamente, mandan fillas y fotos y allí los ves, por ejemplo, que está el cotonet y está actuando. Pero aquí es difícil de ver de momento. También hay otra cuestión que señalan, uh-huh, que la eclosión de las generaciones del cotonet coincide con el periodo lunático, es de luna.
Sí.
Es algo que es curioso, porque se ha estado mirando y resulta que precisamente cuando está la luna plena coincide, sí, con la eclosión del cotonet. Bueno, esto es algo que comprobado no está, pero sí que se está mirando porque es curioso que coincida con los periodos precisamente. Pero yo he preguntado a técnicos de Traxa, incluso de ingenieros de Libia, más concretamente el 5 de este mes tuve ocasión de hablar con Alejandro Tena en una charla y le pregunté claramente, oiga, ¿es posible que el frío que hemos tenido este invierno, porque el frío ha sido, la diferencia de ellos calculan como horas de frío, horas de calor, sí, a lo que nosotros notamos como frío, uh-huh, en los huertos, y yo creo que hay una diferencia. Nosotros nos guiamos por la movida del árbol, ellos se guían por las horas, por lo visto, de calor o de frío que hace durante, uh-huh, el día. Y yo sí que te digo que la floración este año ha venido más retrasada, al menos 10 o 15 días como mínimo, 10 o 15 días. La prueba es que ahora hay incluso muchos huertos que tienen una floración todavía con los capullos y está abriéndose, pero si se encantan un poco esta floración, si entra en el mes de junio ya es flor atrasada, ya es fruta que no sirve. Pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Puede ser que precisamente ese frío y estas intensas lluvias que hemos tenido durante tanto tiempo haya podido hacer de alguna forma que esa reproducción o esa generación que le tocaba al cotonet eclosionar ahora no se haya producido y por eso en ese momento no vemos el cotonet? Sabemos que está ahí, pero no vemos el cotonet. Te puedo decir que de las 3 o 4 personas que yo he preguntado, técnicos que podrían hacerlo, pues nadie se ha atrevido a decirme que efectivamente no es así. Podría ser, podría ocurrir, pero claro, esto es algo que tendría que investigar el día.
Uh-huh. Usted estuvo en una charla, me está diciendo, porque tuvo ocasión de preguntar estas cosas, ¿no?
Sí, estuve en la charla junto y me llamó la atención sobre todo que el señor Antonio Quintana se lanzara a propagar precisamente lo que en pocas fechas antes la consellería había dado como no eficaz. Es decir, el señor Antonio Quintana nos dijo a los agricultores que había que tratar que el Cryptolemus es la lucha biológica, que el Anagyrus junto con las feromonas era la lucha que ellos
tenían, apostaban, ¿no?
Exactamente, tenían en mente. Y que además las sustancias que estaban autorizadas tal tenían que seguir tratándose como era. Además, él decía que tenían un porcentaje de eficacia del 99% el acetamiprip y el sulfosaflu. Uh-huh. Lo que ocurre es que, además de esto, dijo que era mentira que Italia hubiera dado la autorización excepcional y que el metilcuperifos era un producto que no tenía prácticamente ninguna eficacia. La respuesta mía en este caso, porque yo me indigné en cierta forma, reconozco que le hablé con contundencia, le dije que primero nosotros teníamos el documento de la autorización excepcional de Italia. Las asociaciones de Villarreal Lourdes tenemos el documento, luego es verdad. Después, que el metilclopirifos, lo que él decía no era así, porque nosotros teníamos también pruebas y precisamente hechas por la Consellería de Agricultura, en las cuales que se demostraba que a los 3 meses los residuos del metilclopirifos desaparecían. Pero además de eso, le enseñé el documento firmado de Consellería de Agricultura, en las cuales en la orden de ayudas para el cotonet, la Consellería de Agricultura, digo, ustedes mismos reconocen que el Cryptolemus llega tarde, que el Anagyrus todavía no se ha aclimatado y que los resultados de las feromonas todavía están en ensayo. ¿Cómo se atreve usted a decir que esta es la lucha eficaz en contra del cotonet? Y además con otra particularidad.
Claro, que y mientras pruebas, tanto, que todo sí, esto llegue, ¿qué hacemos?
Fíjate, las pruebas que ellos hicieron, las pruebas que el señor Antonio Quintana nombraba allí sobre la efectividad del acetamipirip y su fosaflor, se hicieron el 4 de junio. 4 de junio. Oiga, perdón, el cotonet lo tenemos nosotros como problemático meses de abril y mayo. Luego, en estos momentos, ¿por qué motivo el cotonet no está dando señales de visibilidad? Sabemos que está ahí, posiblemente porque la eclosión de calor no haya podido, o sea, el calor no haya podido conseguir que el cotonet eclosione y salga esa generación que nos va haciendo daño, que es muy peligrosa, porque en el caso de que aparezca el cotonet en un huerto, que aparezca, empiezan a haber formas ninfas, en fin, estados 1 y 2, que sepa el agricultor que solamente tiene 6 o 7 días para tratar, no tiene más.
Lo tenemos que dejar ya.
Sí, yo me
diga tener las ayudas, creo que quería comentar.
Sí, quería comentar una cosa que es muy chocante. A ver, salió información ayer precisamente de que la Comisión Europea ha propuesto el Fondo Europeo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural remitir a los Estados miembros paguen una suma global única a los agricultores y a las empresas agroalimentarias afectadas por aumentos significativos en los costes de los insumos. Con esta medida, cada agricultor y ganadero podrá recibir hasta 15.000 euros, sí, mientras que a las pymes se les asignará un máximo de 100.000 euros. Esta información lanzada al aire de la forma que se ha dicho, pues llena de entusiasmo a los agricultores, y vamos a recibir ayudas un mínimo de 15.000 euros. Esto es mentira. Esto es falso. Esta información es segada. Y voy a decir por qué. Es segada porque, primero, necesitas unas condiciones, unos requisitos. Y es dedicarse a la economía circular. Aquí en la citricultura prácticamente nadie se dedica, casi nadie se dedica a la economía circular. Tienes que tener gestión de nutrientes. Aquí no tenemos prácticamente la mayoría gestión de nutrientes. Y después, el uso eficiente de los recursos o métodos de producción respetuosos con el medio ambiente y el clima. Esto es muy ambiguo, pero que la administración lo elige de la forma que quiera. Pero además, te voy a decir, esto es tener la cara muy dura. Yo no sé si esto consuena, o sea, confronta o en este caso discrepa de lo que dice Bruselas. Bruselas aprieta a España y le pide una agricultura más verde para la nueva PAC. También le ha pedido que adopte ecoesquemas, que es toda la agricultura verde, ecológica y tal, un porcentaje que abona a los agricultores si cumplen determinadas prácticas verdes. Luego están discriminando a una gran mayoría de agricultores, porque lo que es las prácticas verdes, ecologistas, tal, se usa por muy pocos. Además, con gente que cada vez está más harta de ese tipo de prácticas. Pero además, la Unión Europea dice que quiere que parte del esfuerzo para no depender energéticamente de Rusia se pague con fondos agrícolas. Y esos fondos son transferencia de fondos de cohesión y los fondos dedicados a la agricultura, fundamentales para evitar una crisis de suministro alimentario en Europa. Oiga, usted está dando aquí ayudas a los agricultores, 15.000 euros a tal, 100.000 a las pymes. Ahora ustedes dicen que las ayudas tienen que salir de la agricultura. ¿Por qué? ¿Por qué esos fondos que son necesarios para que Europa se les suministre energía tengan que salir, los costes tengan que salir de la agricultura? Ya rebajaron ustedes del 70% o 70 y pico por ciento al 34% las ayudas de la PAC. Están recortando a los agricultores que no llegan a 14 anegadas de las ayudas de la PAC. Están discriminando ahora a los agricultores que no siguen, en este caso, el proyecto de la granja La Merte, la Europa Verde, que no hagan las prácticas medioambientales, cuando la realidad es que quienes defienden el medio ambiente, quienes defienden o sea, la vida de la contaminación, somos los agricultores. Uh-huh. Quienes más contaminan son precisamente los ciudadanos.
Pepe Montagut, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por haber venido. Espero que todo esto llegue a buen puerto, como siempre. Buenos días y muchas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
La tienda Orange Carrefour Villarreal celebra la quincena del negocio. Si eres autónomo o pyme, ven a nuestra tienda Orange Carrefour Villarreal. Esta quincena tenemos ofertas especiales para ti. Por ejemplo, al contratar con nosotros te llevas el último Xiaomi 12 más un patinete eléctrico desde 5 euros al mes. Además, solo por venir a asesorarte te regalamos un pack de la Liga y por contratar entras en el sorteo de una camiseta del Villarreal Club de Fútbol. Recuerda, solo en tu tienda Orange Carrefour.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre.
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, Les Alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o a la web de l'Ajuntament de Les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem Les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de Les Alqueries.
No sé si se n'han adonat de que de l'esta última falca de publicitat que han sentit. Val, pues mire, jo, per a recordar-los que el que dia la falca és per a cuidar el nostre entorn, per a ajudar a separar millor els residus, per a aconseguir espais més nets i saludables, Les Alqueries canvia la recollida de residus i aposta per el porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per a informar les veïnes i veïns de les característiques d'este nou sistema amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulten les xarxes i o la web de l'Ajuntament de les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millora Les Alqueries. Regidoria de Mig Ambient de l'Ajuntament de Les Alqueries. Mira, els diga això perquè les Alqueries és el primer ajuntament, primer no, segon, de la província de Castelló que implantarà la recollida selectiva dels residus porta a porta. El primer va ser Vistabella. Els que estan en ello són la Jana, Belllloc, Borriol i també l'Alcora. Però el que tenim ja és el de les Alqueries i per això tenim a la seva primera tenent alcalde i regidora Belén Albero. Molt bon dia.
Bon dia.
Si li pareix, jo vaig a fer lo... anem a fer un simulacre de d'aquesta xerrada informativa que donen. Jo arribo a casa i en ma casa trobo una carta on hi ha un mapa i unes parades informatives en unes dades. Jo retiro això i tinc. I a la carta el primer que me diu dalt és quins dies puc traure cada fracció. I me posa un calendari de recollida porta a porta i un horari que és de 8 a 10 de la nit. Me posa que dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge puc traure. N'hi ha una foto d'un panyal i d'una compresa i jo interprete que puc traure-la tots els dies. És aixina?
Aixina és.
I després vaig tinc diversos círculs on un me diu matèria orgànica, l'altre me diu cèl·luloses higièniques, n'hi ha un altre que posa resta, envasos lleugers i paper i cartró. Estes què signifiquen?
Pues són les diferents fraccions de residus que ara mateix la majoria tenim en contenidors al carrer, excepte la fracció orgànica, que és la que cal replegar ara separadament d'altres fraccions. Nosaltres tenim ara al carrer contenidor blau de paper i cartró,
sí,
contenidor groc d'envasos lleugers i tenim un gris que ahir aboquem tot, a banda del vidre que van els seus iglus verds. Eixa grisa on aboquem tots i els contenedors, ara d'ahir sí que hem de separar la fracció orgànica, que és aquella sobretot restes de menjar. Eixa és la que hem de traure. Per què ens diuen que hem de traure? I no és una cosa que ens inventem a les Alqueries. És una llei europea, estatal i autonòmica, que ens diu que si traiem l'orgànica d'eixa fracció resta, se pot aprofitar eixa fracció. Se pot aprofitar per a fer adobs o inclús per a fer energia. Ja no va a abocadors.
Sí, quan parlem de la matèria orgànica de la resta, què entenem entre matèria orgànica i la resta?
Matèria orgànica és les restes de menjar, sobretot, i el que no és menjar va a la resta. Pols de granar, per exemple... paper que hem utilitzat per a netejar els vidres, que du productes químics, tot això va a la resta. Tot el que no va ni als envasos, ni al paper net, ni a l'orgànica, va a la fracció resta. Paper del lavabo, compreses, tampons, bolquers, tot això aniria a la fracció resta. Tot el que no és menjar o altres fraccions és resta.
I tenim unes dies per a traure unes de matèria orgànica i uns altres de resta, no? Jo així interprete, però jo li dic el que jo veig, val? Que jo puc traure la matèria orgànica dilluns, dijous i dissabte.
Sí.
I els demés dies, aquesta matèria orgànica la tinc que tindre a casa.
Des de l'Ajuntament donem dos poals. Un, que serà el marró per a la matèria orgànica, per a treure aquests dies que has dit, i un altre, que serà per a treure les diferents fraccions. Com cada dia passa una fracció diferent, traurem el mateix poal el dimarts en paper i cartró, el dimecres i el diumenge en envasos lleugers. A banda, el consorci, que en aquest cas és el C3BU, ens ofereix un contenedor, un poalet marró, que va airejat. Per a què és este poalet? Per a poder tindre el dins de casa i aquest poal airejat el que fa és que no facin ni males olors ni hagi ahí una putrefacció dels aliments. I això és per a tindre a casa qui vulga. Qui no el vulga, no fa falta que el tinga, però ens l'oferís perquè està demostrat que aquest poal fa que els aliments no facin pues, això a pudor a casa.
O sigui que a mi em proporcionarà l'Ajuntament d'Alqueries dos poalets.
Sí.
Un per l'orgànic i l'altre que tindrà que servir per a diferents coses que aniran traient cada dia.
Sí.
Per el que vostè està dient-me, tenen que treure-lo entre les 8 i les 10 de la nit. Val. I si entre les 8 i les 10 de la nit, imagina que algú va a turnos, què fem?
Hem pensat, perquè això no, ja li dic que no ho inventem nosaltres, hi ha poblacions que ja ho han instaurat, instal·larem dues àrees d'emergència, que són contenedors tancats, perquè la llei ens indica que hem d'anar a tirar els nostres residus de manera caracteritzada, personalitzada. Hem de saber cadascú què és el que tira, no perquè què és el que tira, sinó si ho tira bé o ho tira malament. Val? Ficarem dues àrees d'emergència on la gent anirà amb una targeta, com la del consorci que tenim, de fet anirem a utilitzar esta, on a l'hora que vulga, el dia que vulga, pot anar així i dir vull cobrir el contenidor del paper i cartró, obrirà el contenidor i tirarà el seu fem. Què passa? Estos contenedors són molt moderns i saben a quin dia i a quina hora han tirat cert volum de bossa i poden identificar si s'ha fet bé o no s'ha fet bé.
Clar, perquè estos poals que vostès van a proporcionar-nos porten una identificació per a cada veí?
Per a cada habitatge. Perquè al final...
Me refereixo a cada habitatge, el que ocorreix és d'aquesta casa. I quan repleguen el fem, com sabran si el que hem tirat dins d'aquest poal és el que toca?
Per una banda, el personal que replega el FEM té una formació i sap que, per exemple, si el dimarts toca paper i cartró i agafa el poal, agafa la bossa i sent clinc, 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 sabrà que no és paper i cartró. En el cas que hi hagi una idea de que no s'està complint en el que toca en aquest cas, sí que s'obrirà la bossa i es veurà. Avui és paper i cartró i així dins hi ha vidre. Aleshores, aquesta bossa no se replegarà i ens ficarem en contacte amb l'habitatge per si és que, pues per ensenyar-li, mira, no sé si ha hagut un error, si es pensava que avui era un dia que passava una altra fracció, o el vidre no va així, va al contenedor verd, simplement per informar a la gent de que ha hagut un error i que intentem fer millor.
I realment, a veure, n'hi havia coses tan polèmiques com, per exemple, demanar una pizza, per exemple, i que el cartó s'embrute de menjar. Val? Què fem en aquest envase?
En el cas del cartró que estiga brut de restes orgàniques, com pot ser el de la pizza, pot anar a l'orgànic, pot anar a la fracció orgànica. Val, després cada planta, sabem que en esta d'Algímia, que és la que ens toca a nosaltres, està molt modernitzada.
Claro.
I en este cas, siga el cartró de pizza o servilletes que utilitzem, que estan brutes de menjar, això va a l'orgànic també.
És a dir, que això anirà a l'orgànic no serà tot tan... Veure, és que jo havia inclús arribat a sentir que tindríem un xip, aniria el que replegue la basura en el xip per a saber què n'hi havia dins de la bossa. I període d'adaptació, perquè clar, imagines, si això ho haurien fet a ma abuela quan era jove, ma abuela segurament ho haurà fet genial, perquè elles eren els que ho feien bé i ara ens diuen que evolucionem i ara és com que tenim que anar una altra volta cap darrere, no? Perquè, una altra cosa, els cascos de llimona és que ells traïen, perquè ho traïen tot. No seria més fàcil si des de les grans empreses o grans superfícies això ja se poguera revertir, dic jo, en vez d'anar al consumidor final?
Dins de la llei nacional que entrarà en vigor el 2023, hi ha molta legislació, no només en la recollida de residus, sinó en els grans productors o en les indústries, que van a començar a prohibir coses, com per exemple, que segur que ho sabeu, la utilització i la producció d'envasos d'usar i tirar, o plats, gots, tot això està prohibit. L'any que ve ja no es podrà vendre tot aquest material. Vull dir que la llei va molt més allà.
Clar, però entonces el ciutadà encara seguiran demanant-nos que fem aquesta separació? Perquè, clar, a mi el que ens han dit, val, la llei avança i tots tenim que fer un planeta més sostenible, però perquè justament ens ha tocat a les alqueries.
Bé, la llei és per a tots i per a totes. Enguany, el 2022, a tots els municipis s'hauria de replegar la matèria orgànica separada. En aquest cas, nosaltres vam estudiar com fer això, que el més fàcil és ficar contenidors marrons al carrer, com en moltes poblacions que n'hi ha, però quan vam estudiar el tema i vam anar a parlar al consorci, ens van dir que els percentatges que ens demanen no s'arriba amb els contenidors. Què vol dir això? Que ens demanen que un 50% de residus que repleguem en cada població, el 50% ha d'anar separat. Separat vol dir cada u a la seva fracció.
Sí.
A les alqueries no arribem al 10%. En les poblacions on hi ha contenidors marrons, no s'arriba. Ni al 50, ni al 30, ni al 20. Aleshores, fer una inversió gran en contenidors, en canviar un sistema, perquè al final és arreplegar un contenidor més que val diners.
Uh-huh.
Vam veure en quines possibilitats teníem per a complir en la llei. I hi havia dos, el porta a porta o les àrees d'emergència. En tots els pobles sabem, o almenys en les alqueries, la importància que li donem a l'espai públic. Tindre espai per a poder aparcar davant de casa és important, uh-huh. però a més, ningú vol tindre un contenidor a la finestra de sa casa. Però tampoc el vol tindre molt lluny. Prop, però no davant.
Uh-huh.
I a més, també ens donem compte que els contenidors són xicotets abocadors en les poblacions. Tirem sofàs, tirem mobles, i això és el que no volem. Per tant, la idea del porta a porta hem cregut la més idònia perquè ja hi ha poblacions que ho han fet i estan arribant al 60 i al 70% de residus separats.
Mira, clar, però mire, per exemple, Vistabella, no? Vistabella sí. És un poble menut que el que no ho fa bé, a veure, que nosaltres es veuen, no? També és una ciutat mitjana, està entre 1.000 i 5.000 habitants, però no mateix la de 1.000 com la de 5.000, que és el cas d'Alqueries. Perquè, clar, si tots trauen el poalet a la porta, en estiu allò serà l'olor molesta, com mira... Hasta aquí, no sé si vostè se recorda, jo me recordo quan era ben menuda que passava el basurero i que molta gent no posava bossa, no la tancava, i allò era un aroma embriagador al que ja no estem acostumbrats.
No, i recorde penjar les bosses a les reixes, jo això ho he viscut. A veure, tornar arrere no sempre és pitjor. Hem de tornar de vegades arrere, hem de parar, i de vegades tornar arrere i agafar coses que sí que ens han servit. El porta a porta és molt còmode, però sobretot la gent major, per això, per no caminar 200-300 metres per anar al contenidor, i de vegades costen obrir les tapes, o se trenquen els pedals, per a ells és molt fastigós fer això. Però a més, estos poalets que dius tenen un sistema de seguretat que el que fa és que els animals no puguen obrir. Els poals.
Sí, no, però jo no parlo dels animals. Bueno, sí, parlo d'animals, d'algun animal que pega alguna patà.
I a més no fa olor, perquè és un poal tancat. La bossa està dins del poal.
Tenen la possibilitat, imagines que passi algú i li molesta el poal per lo que siga, bueno, pues que estigui aquest dia de mal, o, bueno, que estiguem en festes, per exemple, no? I que la gent molt, molt jove, pues li doni per anar a patar en els poals. Anirà el fem per terra?
Pues esperem que no, de tota manera.
Però pot anar, és dir, se pot obrir amb facilitat.
Has d'anar a obrir la posta. Facilitat, no.
En una pata no...
No, la mateixa ansa del poal, el que fa és un sistema de bloqueig que el poal no s'obri. Qui vulgui obrir-lo ho ha de fer a posta.
I després, cadires de rodes, carrets de xiquets... Però, clar, les ceres tenen l'amplària que tenen.
Sí, en aquests casos n'hi ha algunes solucions. Jo no li dic que va ser fàcil per a tots i que ens va costar. Tots els canvis costen.
Uh-huh.
Però en aquests casos hi ha poblacions que el que fan és ficar-se cadascú ganxos a les reixes i el poal l'enganxen. En les seres més estretes pues estem mirant també de ficar solucions. Uh-huh. Perquè hi ha que diu que poden ficar postes a la cera, però ja pot ser això tampoc siga molt agradable a l'hora de passar carros o cadires. Uh-huh. Però, per sort, les alqueries no tenim un centre de carrers molt estrets o de ceres massa estretes. Alguna n'hi ha, no li vaig a negar, però per sort tenim ceres bastant grans.
I per lo que fa al període d'adaptació i... també els preocupa molt... Bueno, primer parlem del període d'adaptació. Quin període d'adaptació tindrà les alqueries?
Pues estem valorant tindre entre 6 mesos i un any. Al principi, i també per llei, en aquesta llei que li dic, estem obligats a tindre un servei d'educació ambiental, que en aquest cas estem agraïts del servei que dona la Diputació de Castelló, que aniran, com li dia, casa per casa, si hi ha incidències, mire, vostè avui no ha tret el que toco, o hem vist que n'hi ha problemes perquè no està traient el fem,
i
anirà.
Mire, preocupa, per exemple, no? Això serà en diners del poble o en diners de Diputació? Aquí se pagarà gent que anirà a fer aquestes instruccions o serà gent contratada per el consistori?
pues de moment n'hi ha una part que sí que els ajuntaments han de tindre, ens obliga els plans locals de residus ens obliguen a tindre una part d'educació ambiental i podem triar si és mitja jornada, si és jornada completa, si és un mes, si són dos, i per sort n'hi ha recolzament del Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló.
Per aquesta reeducació del veïnat.
Sí.
I per lo que fa a quan es començarà a sancionar a la gent per no complir, perquè, a veure, si parlem d'aquestes sancions, parlem de que si no se complís, el poble se li sancionarà de forma única a tota la població. És a dir, si no se complís, això vaja per davant, en el pla de residus és aixina, quin pla tindrà de sancions que es començaran a sancionar als veïns?
Com te dic, estarem entre els 6 mesos i un any, perquè també la llei que li dic s'aplicarà al 2023. Les sancions també vindran des de l'Estat, que ens les passa als municipis. Quan més residu separat duem a les plantes, anem a pagar per tona. Cada municipi pagarà per tona. O sigui que el municipi que ho faça mal va tindre, a més, unes multes que aniran als habitants. I volem que les alqueries no paguin aquestes multes.
Sí, en este cas, n'hi hauria habitant que diguera, pues mire, jo preferís pagar, que us ho donen, no? Que ens facin un referèndum d'estos que, cuidado, que no mos sé que lo del referèndum siga cosa que, un referèndum d'estos que ens diguen si estan a favor o en contra, perquè al millor hi hauria gent que diria, no, jo preferís que mos sancionen i nosaltres no complicamos la vida.
Per a mi, i ho dic personalment, seria molt més fàcil haver ficat contenidors marrons al carrer i qui vinga darrere que es preocupe rapidet en aplicar la llei, perquè si no vindrien les multes. A veure, sigui molt fàcil. Molt fàcil, però estem així per treballar i hem de ser responsables, perquè això és responsabilitat de cada un. No podem dir això ve d'Europa i és un ent que no existís. No, això s'ha d'aplicar a tots els pobles i a totes les ciutats.
I com a benefici, imagines, no? Quin benefici té la localitat d'Alqueries per ser més sostenible, per ser per ser més neta, per contribuir? Tenim algun benefici, alguna rebaixa fiscal?
El benefici principal és deixar un món millor a la gent que ve darrere. I és el primer, que a vegades només pensem en diners, no? Però el segon és una, que és això que parlàvem, que anem a durar la planta menys residus que han de tractar, i això voldrà dir que no ens ficaran les multes que ficaran altres poblacions. I és la primera. I a més, la segon és que si la gent ho fa bé, el que volem des de l'Ajuntament és rebaixar la tassa municipal de recollida de residus a cada habitant que ho fa saber. Hem de bonificar, no sempre hem d'estar a la multa, sinó hem de valorar les bonificacions.
Vostè sap que n'hi ha ajuntaments que en el IBI porten la replegada de FEM. En este cas,
això va canviar perquè la llei també la llei també ho diu, esta llei nacional també diu que el rebut de FEM ha d'anar separat de qualsevol altre rebut. Ara n'hi ha poblacions que ho tenien en l'IBI i que ho hauran de separar.
En este cas, en les alqueries ho tenia separat des d'un principi, fins ara el FEM el replegava una empresa i ara seguirem pagant aquesta tassa de FEM sobre... perquè, clar, qui replegarà este FEM? La mateixa empresa?
I vaig explicar-ho perquè sé que en este tema hi ha bastants dubtes. A les alqueries, igual que a totes les poblacions, hauríem de tindre dos tasses, una per la recollida, que en este cas la recollida la fa una empresa externa, que licitem el seu treball, el seu servei, i és perquè t'arrepleguen el FEM de casa o dels contenidors. I això és municipal. Després n'hi ha un altre rebut que és de la Diputació, que és el que li paguem al Consorci. I aquest rebut el paguem per tot el FEM que no separem, que va a planta, i que això va a un abocador. I hem de pagar perquè estem fent les coses mal. Va a un abocador, estem contaminant, l'abocador s'ompli i hem de tornar a fer un altre abocador. Per això paguem. Paguem per no fer les coses bé.
En el moment que posem la recollida porta a porta, dels dos no en pagarem un o seguirem pagant els dos?
Pagarem els dos, però el municipal és el que volem bonificar a la gent que ho fa saber. I una feina meua com a política és anar al Consorci i dir, si les alqueries ho està fent bé, jo no vull pagar igual que altres poblacions que ho està fent mal.
És dir, el futur és la recollida municipal bonificar-la i després argumentar davant del Consorci que les alqueries del Niño Perdido ho està fent com toca. Si parlem de fer-lo com toca, és que tenim que portar-lo a un abocador o un compactador que parlàvem en les alqueries, no?
Bueno, no, això era un projecte paral·lel, però les alqueries és la població quasi que està més lluny de la planta d'Algímia i el més car, diguem, del servei és portar, no?, tots els dies els residus a Algímia. Aleshores, amb els tècnics que vam estar parlant, ens van proposar una idea que era fer tindre una xicoteta planta de compactació de residus. Dir que l'orgànica sí que s'ha d'enviar tots els dies, l'orgànica no se pot mantindre en cap lloc, ha d'anar a planta, però siga els envasos, siga el paper i cartró o siga la resta, tindre'ls en uns contenedors premsa que van tancats hermèticament, que no fa olor ni hi ha exhibiats, i aquests contenedors també automatitzats ens indiquen quan estan al 90 o el 80%, hi ha un xivato que ens diu, ei, ja estic ple. I aleshores això ja se du als... a on se tinga que dur els residus. No anem clar, tots els dies a dur els residus a la planta.
Cal dir que la gent que no hagi rebut esta informació, ens queda encara en setembre data i lloc per confirmar, perquè no sé jo si tenim algun dia més per a poder parlar. Sí, el dimarts 24 n'hi haurà una xerrada a les 5:45, a les 6:30 a la plaça de les Pedres. El dimecres 25 també a les 4:45 i a les 6 davant de la piscina. I dimecres 1 de juny a les 10, a les 12 i al creuament, a l'encreuat entre el carrer José Izquierdo i la Virgen de la Rosa. I a més, suposa que el que vulgui informar-se...
Pues vindre a l'Ajuntament i a les xarxes, tenim un correu electrònic i tenim una persona encarregada en l'Ajuntament, en el registre, que pot informar.
Torne per deixar-lo clar. Si ara n'hi ha una replegada de firmes i ho porten a l'Ajuntament, això se paralitza?
No, perquè el servei de recollida de residus, siga porta a porta o el que siga, acabava en guany. Hem allargat un poc el termini perquè s'havia d'implantar, com bé sabeu, en el 2021. Uh-huh. Van passar una pandèmia, s'acabava el contracte amb l'empresa actual i l'havíem de renovar. Com l'hem de renovar, hem estat treballant en aquest nou sistema. I, per tant, després de l'estiu, començarem amb el porta a porta. Jo li demanaria a la gent, sobretot, un poc de calma, i que els educadors i les educadores ambientals estan per explicar-los qualsevol dubte, que vinguin a les taules informatives, que vinguin a les xerrades, que si tenen suggeriments, que estem oberts a sentir-los, i sobretot que no ens hem inventat això, que n'hi ha moltes poblacions a l'estat espanyol que ja ho estan fent i que segurament al principi ens equivoquem, però entre tots i entre totes segur que ho fem bé, segur.
Vostè, les poblacions que no ho facin bé, el que faran seran pagar multes. Uh-huh. I que estan obligades a, si no volen pagar multes, fer-lo bé, no?
Clar. Estem parlant de que, per lo menos en les alqueries, cada habitant fa mitja tona a l'any de residus, mitja tona. Uh-huh. Si són dues persones una casa, és una tona a l'any. Per cada tona que duguem a l'abocador, anem a pagar 40 euros. Multiplique habitants per tones. A quan mos dix la multa? Les alqueries vol ser responsable. Vol ser responsable i més en residus. Anem a fer-ho bé, anem a intentar fer-ho bé.
Belén Albero, moltes gràcies per haver-nos explicat això. Suposo que no serà l'última vegada que parlarem i a muntó. Claro, quan un és pioner paga aquestes coses, no? Esta manera de tenir que donar explicacions a voltes i segur que quan se'n vaig ens vindran més coses i mos vindran més preguntes. Moltes gràcies per haver estat així, Belén Albero, primera teniente alcalde de l'Ajuntament de les Alqueries.
Gràcies a vosaltres. Stop thinking it over, you might change your mind. Pull you a little closer, one step at a time. Hanging on your words, I don't care if they're lies. You don't know that you got me feeling like.
Estàs a la 92.2 FM.
No facis més faltes i obtén el certificat oficial de valencià. El Centre Carles Salvador llança els cursos intensius a Vila-real per al mes de setembre. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-157799. Marzà Volkswagen, en camí Travessa 24 de Vila-real.
más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Villarreal.
Los clásicos de McDonald's mejoran su pan y su elaboración para ser más calientes, más sabrosas, más jugosas. ¡Tiempo!
¿Pero todas son correctas?
¡Todas son correctas! Ahora Big Mac, Cuarto, Royal y Cheeseburger son más calientes, más sabrosas y más jugosas.
El sabor de siempre, ahora como nunca.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Start looking out for you like I always.
ara està amb nosaltres Òscar Parralles, crític audiovisual. Molt bon dia, Òscar.
Bon dia.
Si parlem de les audiències que tenia la televisió, vem gent que s'empuja a la cresta de la ola, no?
Sí.
Per a continuar, esta Carmen Alcaide, com tu dies, que se'n va al rebufo d'Eurovisió i fa aquesta imitació.
Sí, bueno, s'ha fet viral, no? O això diuen les cròniques, aquest ball, aquesta performance que se va marcar la valenciana, Carmen Alcaide, en el programa Estrella, no? De Telecinco.
O que volen que continuï siguin...
O que volen, efectivament, perquè... A rebufo de la de Chanel, de Eurovisió i tal, pues Carmen Alcaide, que la veritat és que està en forma, n'hi ha que dir-lo, li van fer pues que revis d'alguna manera, no, reflectir lo que s'havia viscut en Eurovisió, però dins del programa Estrella de Telecinco. I bueno, pues la veritat és que la utilitzen molt. Jo pense que Carmen Alcaide és com un comodí de Telecinco. I ara ha tornat, bon, als seus orígens, no? Perquè vas començar, va tindre l'èxit que va tindre en El Tomate, crec que en l'any 2003, en Jorge Javier. Van començar ese periplo de forma de fer televisió. Ella en un moment la van apartar i va anar a Telemadrid i va estar per ahí, després va zapeando i tal, i ara ha tornat una altra vegada als seus orígens. I jo pense, és la meva opinió, que té... La mateixa qualitat que Jorge Javier, a lo millor no és tan temperamental i no a lo millor no s'exalta tant com Jorge Javier, i potser no se li ha pujat tant la fama. És la percepció que jo tinc de
sí,
Carmen Alcaide.
Encara que estigui dient algo que no te pareix molt bé, com te ho diuen ixa careta, pues, i d'ixa forma,
sí,
pareix que no te sent de mal.
És un poc més agressiu parlant.
Sí, te ferís, o sigui, l'altre sí, va sí. A deixar-te, més que ferir, és que te deixa cau, és dir, te deixa algo
correcte.
Que... I de colves dius... Sí. Te lleva l'autoestima per
sí.
Complet, eh?
De fet, quan el substituís, per exemple, en el Deluxe, Maria Patiño, perquè és íntima amiga de Jorge Javier, sí. I és inclús més agressiva i pareix que a l'hora de presentar li falte, no? I sa templança que, per exemple, a Terelu no li falta perquè ha presentat moltes voltes el seu programa a Telemadrid, o, bueno, inclús Paz Padilla, no? Però que Paz Padilla ja sabem tots com ha acabat el tema, no?
De totes formes estem parlant de que roden els caps en ese programa de presentadors, però també de directors, o sigui, ese programa, o esos programes, perquè le canvien el nom, però pràcticament és la mateixa, és el mateix tipus
sí.
de programa, no?
Ja
de vesprà, 8, de nit, sí,
sí,
ara
el
Supervivientes, el, sí, sí, la Taronja, que serà pròximament o el que siga, però directors també han canviat una barbaritat, i luego n'hi ha polèmiques, denúncies que de veritat acaben en el juzgat entre ells. O sigui, jo crec que el programa està ahí con respiración asistida. Espectacles com el de Carmen Alcaide pues fan que torne una miqueta de, agafen aire, no? I la audiència puja, però jo crec que aquest programa no sé lo següent que tindrà que passar.
Jo sigui, pensant que no són just en Carmen Alcaide, seria la presentadora ideal, perquè a més és visualment atractiva, és fresca, no és ni massa jove ni massa major.
Té 43 anys, crec.
Mira, fixa't, li ha passat un poquet com a Núria Roca en Pablo Motos en El Hormiguero, no?
Sí.
Que fixa't que és un programa, crec que el que més audiència té actualment en la televisió,
sí.
I se'n va... Pablo Motos, per culpa del Covid, arriba a Núria Roca i li dona una vitalitat increïble al programa, que fins i tot li tenen que donar un programa que recordem que ha substituït a Liarda Pardo, ara és La Roca en La Sexta,
sí.
I que dona aquesta frescura, no? I aquesta novetat també.
I Pablo Motos, jo crec que bueno, el format d'entrevista, jo crec que tot s'esgota, no, en esta vida, i crec que el format de Pablo Motos, no la producció del programa, perquè cada programa la producció és brutal. Ja no els convidats, tot el que formen alrededor del programa, sinó jo crec que la forma d'entrevistar de Pablo Motos es comença a cansar o a ser molt repetitiva, i el programa ara té que invertir en un munt de diners, i crec que la direcció del programa ja no sap si realment li convé continuar a Pablo Motos, continuar el format del programa, perquè el format del programa era com el del Late Night de Buenafuente, que costava vora 50.000 euros al dia el programa, clar, realment dius, ostres, és que en 50.000 euros podem fer un programa molt, molt bo i de molt bona qualitat. El que passa és que al final la direcció pues, tindrà que dir quan prescindim del cap visible, no? Del programa.
Per lo que fa al, si voleu que parlem un poc de lo que va ser esta cançó que va guanyar Eurovisió, tu m'has passat un una publicació
sí.
Que parla d'una lluita encefalograma planista i uh-huh. apologètica de la prostitució, una coreografia sexualitzada. Uh-huh. No sé si penseu o esteu d'acord en lo que diuen una part de la del ciutadans que consideren que no era lo massa adequat per lo que volem instruir als nostres joves ara.
A veure, evidentment la lletra és la que és.
Vestuari de torero.
Sí, va, bueno, la lletra és la que és.
Bueno, vestuari, hi ha que dir que era un senyor vestuari que era molt bo. Jo almenys és que sóc molt fan de Palomo Spain. I la veritat és
Maria,
que era...
Mucha cacha, vestido de torero...
No,
és
pues
dir,
no.
Anem a ser realistes, però que visualment va un bambó.
A veure, n'hi ha hagut denúncies directament que estava... des de partits polítics o directament gent de partits polítics s'han llançat a denunciar l'actuació com a que era una atentada o era incitació a la prostitució. Val? A veure... realment és que
la lletra que reconeix que
la lletra a mi no m'agrada la lletra a mi no m'agrada perquè la lletra bueno és com
bueno,
el reggaeton no que fa
també,
que
no?
fa intentar rimar qualsevol cosa, no? Però realment l'actuació a nivell físic la xica va estar de Déu. Jo crec que anava vestida a lo que anava a fer, o sigui a pegar brincos i a ballar com una loca, i també una gimnasta també pràcticament va ensenyant lo mateix, perquè lo que els exercicis que té que fer, clar, l'espectacle va ser molt visual i realment jo o sigui, en estos moments en el segle XXI dir que era que se fomenta la prostitució en l'actuació de Chanel, jo crec que no.
No, jo crec que això no. un poc extrema. Lo que passa que sí que és veritat
que ensenyava mucho, hombre, Pedro Roche també ensenya mucho.
És que te dic una cosa, recordem que els ballarins de les Chanchungueires anaven a anar sense camiseta dalt. Això no sí. no fomenta la sexualitat.
Uh-huh. Sí, o la hipermasculinitat.
Sí,
el que passa és que ella, com anava de més vestida aixina de torera, no?
Sí.
Pues fomentava un poc allò que dia de més d'este tuit, l'Espanya canyí i tal i qual.
Exacte, no. A veure, no sé, és que també nosaltres venim també d'un moment fa 40 anys que no se podia ensenyar res, després la meva generació desperta en Chicholina i en Sabrina, luego estan les mama Chicho, o sigui, anem en una evolució. Jo crec que a més llibertat, tant de la dona com de l'home, en el tema de la representació artística visual en un videoclip o en un escenari, en un teatre. Clar, ara, en Eurovisió, dir que esta dona estava ensenyant molt, però molt
Oscar,
de què?
És que això és ser un poquet hipòcrita. Jo he sigut sempre molt defensora de Rigoberta Bandini, uh-huh. Això vaig a per davant, uh-huh. Val? Però hi ha que dir que no s'escandalitza ningú quan els nostres joves, o jo mateix, des de sempre hem vist els videoclips de reggaeton i ahí s'ensenya probablement molta més catxa que el que va ensenyar sí. Chanel en Eurovisió.
Ja, però Chanel, al final, si és una guanyadora i li apugem als pòdiums, tenim que reconèixer que
és
un icono.
De tot. És un cúmul de
tot. Jo pense que anava molt bé vestida i que jo pense que era el que tenia que dur. Recordem que, a més, és una actuació molt essència Elena Furiase, de la cantant de Xipre de fa uns anys, i que també s'exhibia aixina. I és que, per exemple, després vegem a Jennifer López, a Beyoncé, que també ensenyen catxa i no ens exagerem o no ens alertem del que passa. Jo pense que anava bé, perquè inclús una Lola Índigo en un festival va més despullada, diguem, que Chanel en Eurovisió.
Bueno, a lo millor és que jo era més de Rigoberta i no me va agradar massa l'aspecte, i jo la tinc una filla.
Jo també sóc més de Rigoberta i les lletres de Rigoberta, pues la veritat que són molt millors. De fet, té una cançó que se diu Perra, que va escriure en el confinament fent l'alegoria de que li agradaria ser una perra i està desmitificant tot aquesta forma de dir a un perra o perro o perra, perreo, i recomana als oients que l'escolten, que escolten aquesta cançó.
Nosaltres ja l'hem ficat.
Espera, és que nosaltres així tenim habitualment este tipus de cançons, a més l'hem sentida moltes voltes.
No, i me pareix molt bé perquè la ràdio, n'hi ha que reivindicar que la ràdio és música.
Eso es. Pues, dona't compte si d'alguna manera critiquem i s'ha posat en escena, que sí, per a mi va ser un poc ara que barrere com el moment estes de Chicholina i de més.
El Mama Chicho.
Que, sí, sí.
Hi haurà gent que estarà dient este que dice de las Mama Chicho, eso que és, búsquenlo en Google.
I veuran, pues claro, jo m'he vist veure un poc en aquell temps, no? Parlem de que el TikTok arriba
sí,
a Can.
Anem a passar de...
I com que no els ha paregut gens bé, és com un desprestigi, però Can que és en este moment, si ja pareix que estiga una miqueta desfasaet.
A veure, jo de... lo que és quan tu me vas comentar, no? Fem una secció de cine de parlar la cartelera, pues evidentment és la cartelera, és important. Lo que passa és que tota la tendència audiovisual ara està molt oberta. Uh-huh. Jo pense que Cannes, en un intent de, pues, de salvar 10-15 anys de festival, pues s'ha abraçat a esta plataforma de audiovisual que va néixer en 2007 en Xina, 2017 se va conformar en una altra plataforma i tal, però diguem que des de 2018 és quan va esclatar al món i l'inici de la pandèmia va fer el resto, fer la resta, perquè quan vam entrar en esos mesos en els que estaven tancats, esa plataforma TikTok va ser estrella per tema de los bailes i tal. I clar, Cans ara lo que ha fet, Cans, ha fet un concurs de curtmetratges de 3 minuts gravats en la plata i editats en la plataforma TikTok. TikTok deixa de 1 minut a 10. Pues, ha fet un concurs i hi han hagut guanyadors i tal. Convida la gent que vulgui veure'ls per TikTok, i si no tens TikTok, com jo, que no vull tindre TikTok perquè ja tinc massa xarxes, pues que ho busquen i tal. És una forma de continuar vivint en el tema audiovisual, però sempre n'hi ha gent, pues, que n'hi ha directors de cine, Steven Spielberg, tal, alguns molt a favor de les plataformes digitals, Netflix, HBO, i altres totalment en contra, que volen el seu cine tradicional, el 35 mil·límetres, anar al cine, comprar més roses i Coca-Cola, i clar, l'audiovisual ara mateix, ja ho hem parlat així, ja és una altra cosa.
El problema que jo crec, Òscar, és que els festivals de cinema són més bé ara mateix una desfilada d'alta costura, quan des de fa anys les més esperades o convidades són Irina Saik, Bella Hadid, Gigi Hadid, quan va a Venècia, diguem, Georgina, la de Cristiano, no? Sí. Als nostres festivals arriba els Premis Goya i s'espera a Dulceida, clar, a Mama Rosa, a Maria Pombo,
que
perquè a mi, per exemple, apreciem a Nieves Álvarez, pensem que és una alta figura de model dins de l'alta costura, però no sé ben bé què pinten Cans.
Clar, és que realment s'ha convertit en la catifa, no? En desfilar, i realment el contingut, a veure...
passa desapercibut totalment.
La gent que té ara temps de veure pel·lícules, jo tinc un amic que té temps de veure pel·lícules i veu una pel·lícula al dia, però és només un amic. La majoria de gent estem consumint audiovisual, ja ho hem parlat així el primer dia, hora i mitja al dia d'audiovisual, però la gran majoria és mitjançant el telèfon mòbil, Instagram, TikTok, Reels d'Instagram i alguna sèrie. Per tant, els grans festivals se tenen que acoplar. Anant baixant així al poble, al festival vist, el que era abans Cine Culpable, pues també té que anar a buscar als joves perquè els joves facin els seus curs, que ho graven mitjançant el mòbil i tal. Això no desmereix el festival, sinó una part del festival se dedica a lo que és una realitat i no va a canviar. O sigui, la gent no va deixar de gravar en el mòbil. La gent no va deixar ara de veure contingut en el mòbil. Això va a molt més. I lamentablement el cine de roses i Coca-Cola i estar ahí sentat 2 hores o 2 hores i mitja a veure una pel·lícula, a lo millor vaig a dir una bestialitat, però a lo millor se va a anar al cine 10 vegades a l'any, com a molt,
o 5. És que jo fins i tot, o sigui, l'altre dia vaig anar a la festa del cinema i és que la pel·lícula que vaig veure ara, aquesta setmana, s'estrena en Prime Video.
Tu dius s'han abraçat, no, s'han agarrat, no tenen més remei.
Sí, és que no n'hi ha més.
És com una taula de salvació. Dona compte, tu, per exemple, tens coses instal·lades en el teu ordinador i el teu fill, d'ací no res, te dirà, no, jo porto tot el mòbil. I tu dius, no, jo és que tinc instal·lada en l'ordinador, i te'n vas en l'ordinador, darrere tots els puestos. Bueno, pues, a Can, el que li passa és això, ja no va, ell té que anar-se'n a la plataforma. No té més remei que claudicar. És com quan així no volien ser, traus el carnet del Villarreal.
Clar.
Pues és que va vindre a veure el Barça i el Madrid. tens que
tenir al final que treure el...
No tens que despreciar res, sinó que tens que pujar-te.
Però, ojo, tinc que parlar, perquè l'altre dia jo sé que sou sensibles al tema, ojo con TikTok, perquè n'hi ha problemes en TikTok també. És una salsa que quan es comença arreu del món, la globalització de TikTok pues, porta que una xarxa, un programa com és TikTok, que naix... el seu objectiu era la dansa, el ball, la cançó i tal, ara s'aprofiten per a los retos, els challenges i tal.
Retos.
I clar,
no, però és que també hi ha de notícies, perquè en Ucraïna sí, i en Rússia s'ha vist també.
Exacte, en la invasió, en la guerra d'Ucraïna i Rússia, pues, s'ha vist també que s'ha utilitzat TikTok per a informar, desinformar, evidentment, i a lo millor colar imatges de fa 10 anys, no? I ara el que sí que n'hi ha, per exemple, el reto este de Blackout Challenge, o sigui, desmallar-se o anar-se a negre, és que la gent se grava ofegant-se el coll, desmallant-se. O sigui, quan t'apretes el coll,
que no t'arriba,
t'arriba la sang al cervell i te mig desmalles. Bueno, n'hi ha hagut una mort en Estats Units, se va demandar a TikTok i mucho ojito, perquè, clar, tenim els xiquets de 12 anys en el mòbil. Bueno, de 12 anys seria lo ideal, però en 10 ja n'hi ha, perquè el regal a la comunió moltes vegades és un mòbil, cosa que no compartís en absolut. En 12 anys estan en una salsa social on s'estan fent estos reptes, alguns perillosos, o sigui que claro, ojo, cuidado.
Claro, però tu dona't compte, este festival ho agarra com allò de que sí, de que ho legalitza, ho posa dins de la seva forma de fer en guany este espectacle, i per una altra banda hem d'advertir
tenim això,
que també serveix per a allò. És que les xarxes el que ens han dit és que és un món que se'ns ha escapat de les mans.
Sí.
Per lo tant, però jo crec que ens fa inclús més adults, perquè també ens dona la possibilitat de als nostres fills explicar-los i argumentar de què tenen que fer ús i què no tenen que fer ús.
Sí, el que és perillós és en mans d'un xiquet de 10 anys deixar-li una plataforma com és TikTok. No, o sigui, realment ells coneixen TikTok perquè una companya seua, una amiga seua balla i els fa gràcia i tal, però després estos reptes són molt perillosos, la veritat, perquè a mi me dona por com a pare i jo pense que
Però això no pots frenar, o?
Ja, però si n'hi hauria que ficar una... Jo no soc de prohibir, no? Però n'hi hauria que ficar una edat, 12 anys, que és el que diuen els psicòlegs experts, el passa a l'institut, que siga que abans d'aquesta edat tu no pots accedir a aquestes plataformes tan mundials, perquè, clar, realment és una plataforma inocua, perquè és una plataforma que naix com tema de balls i cançons i tal, però s'estan mitjançant aquesta plataforma, doncs s'estan fent algunes coses que estan conduint als xiquets i xiquetes a ferir-se, a fer retes, doncs me tiro d'un primer piso no passa nada, o lo de ahogar-se i tal, i dona molta por. Jo pense que els 12 anys, bueno, jo és el que parlen els pares, per favor, abans dels 12 anys no li compreu un mòbil al xiquet i si li compreu que no tinga accés a internet.
Per lo tant, les xarxes bé, però ben utilitzades, no?
Correcte.
I els programes de televisió, pues, lo que diem al principi, a no ser que passi algo molt gran, com que Eurovisió ha fet lo que ha fet,
sí
que és de veres que la televisió tenim que dir que cada volta se
te vaig a donar una... O sigui, jo que estic molt sempre... Jo soc usuari de YouTube, m'acaba de donar compte que el programa Cachitos de Hierro y Cromo, de la 2, que és un programa de música que jo recomane, Cachitos de Hierro y Cromo té un canal dins de YouTube de 24 hores de cachitos. O sigui, en qualsevol moment del dia, estàs avorrit, estàs fent coses per casa, el dinar, el que siga, entres en YouTube, fiques cachito i estan 24 hores emitint cachitos. Això què vol dir? Això vol dir que Televisió Espanyola s'ha donat compte que té molta audiència i se programa i el que fa és, ara, com tinc 200 o 300 hores d'aquest programa, o 400, perquè porta ja crec que 6 o 7 anys en antena, pues ho fiqueu darrere de l'altre i tu en qualsevol moment entres a veure cachitos en YouTube. Això és un símptoma de que la televisió està migrant, està canviant.
I que fixa't que Cachitos de Hierro i Plomo en Televisió Espanyola a l'hora del prime time no fa ni un 6%.
Correcte.
O sigui que aquest és el nivell que tenim i fixa't si Televisió Espanyola ha avançat, que ell té una pròpia plataforma tipo Netflix, que tu pots veure tots els programes i totes les pel·lícules que tu vulguis veure a l'hora que desitges.
Correcte. I està molt bé i és prou ràpida. Però, a més, se va a YouTube y te fa un canal en directe 24 horas de cachitos. Es como si tú tingueres, portando así a Radio Villarreal, un canal en el que 24 horas te quiera Javi Mata parlant del Villarreal.
Encara que parlar, tu de la contra, tenim 30 anys gravats.
Sí, bueno, però tu, per exemple, pots agarrar tot lo de la setmana, ho fiques en bucle, i tu, Javi Mata, online.
No, és 30 anys que portes.
O 30 anys.
Evolució, t'ho imagina't.
Algun hi hauria... Sí, correcte.
Dime. No, garantitzat. Pepe Chiva, sí. El primer que radiava els partits de futbol, que jo recorde, si en esta emissora, pues hi hauria gent que se ho passaria realment bé sentint.
No. O sigui, n'hi ha gent que escoltaria les retransmissions del programa i els programes, perquè n'hi ha gent per a tot i en temps i també això és en biblioteca.
És que els arxius són meravellosos. O sigui, quan els trauen de Televisió Espanyola, són or pur, però és que això també ho han fet a Punt Media, ho han fet. I això jo ho veig en el programa de No tenim trellat, d'Òscar Tramolleres. Per favor, jo convido a veure-ho quan estrenen, perquè això és meravellós. O sigui, ja no sort pur, és lo següent.
En este cas, Òscar Parra, te convidaria a veure moltes coses de lo que ha sigut en esta ciutat. Les festes durant quants anys, Òscar?
Jo, no sé, jo crec que con 6 anys ja anava per ahí gravant les festes.
I de veritat que la gent se ho passaria d'allò de lo més bé ben la gent, com pues anar evolucionant.
Jo sempre he vist els canals locals, m'han agradat sempre molt.
Aquí en Villarreal està Pasqual Arnal, que té una videoteca personal increïble, jo he estat en sa casa passant coses de Super Wii de DVD i tal, i algun dia que ell vulga, i quan TV4 ja no tinga que ficar, o si n'hi ha algun temps que no té que ficar, que crida Pasqual Arnal i que fique coses dels anys 60-70, perquè ella gravava en Super Guido, en Tomavistes. I te jure que aquestes imatges te atrapen. O sigui, tu quan es comences a veure el poble en els anys 70 o les festes de l'any 75 i tal, te atrapa el so, t'atrapa el color, t'atrapa la forma que té de gravar o de el celuloide que ha estat aguantant estos 45 anys que està destrossat, t'atrapa i a més dices aquello que dices, oye, allà havia un campo i ara hi ha una finca de pisos.
En fi, encara podríem donar idees, Òscar, a esta televisió que pareix que no acaba d'arrancar massa en tants millos que té, ojo. Òscar, ha sigut un plaer. Espero que tornes a visitar-nos la setmana que ve, que seguirem parlant de tot això.
Molt bé. Sí, actualitat.
Moltes gràcies per haver estat així.
En el teu honor, ens n'anem en perra de Rigoberta.
Molt bé, molt bé. Gran cançó.
Ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La Diputació de Castelló commemora el 9 de maig el Dia d'Europa, que dona un especial protagonisme a la joventut. Aquest 2022, amb diferents actes institucionals i una jornada sobre la desinformació i les fake news. A més, el Centre Europe Direct t'acosta tota la informació i els recursos per accedir al millor de la Unió Europea. Segueix a Europe Direct Castelló en la seva pàgina web i xarxes socials. Consulta-ho tot en europedirect.dipcas.es. El millor de la UE està esperant-te. Diputació de Castelló.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia Ibob en la avenida Pío 1273 de Villarreal o llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia Ibob.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Bueno, i com bé els avançava Adés, bueno, i s'exigència de que s'apliqui el tractament en fre dels cítrics procedents de Sud-àfrica, també volem que dona la seva opinió des de la Unió de Llauradors el secretari general, que és Carles Peris. Bon dia, Carles.
Bon dia.
Si parlem la setmana passada de lo que havíem superat i de que s'havia aconseguit el que si n'hi haguera aquests tres anys per a poder adaptar-nos a aquesta crema de podes, o almenys que reconeguen que no són residus, ha resultat que si ja teníem aprovat una llei per a que no vingueren aquests cítrics procedents de Sud-àfrica, si no fos sense tractament fred, resulta que no s'ha portat. Han posposat aquesta votació, no?
Sí, efectivament, han posposat la proposta que anava damunt de la taula de la comissió per a aplicar el tractament en fred a tots aquells països tercers que tingueren la falsa polilla, entre ells Sud-àfrica, no? Que era el que més nivell de tensió estava tenint en aquests moments. La veritat és que possiblement jo crec que queda encara partida, no? Per davant, queda una partida per davant i encara estem a temps, no?, de poder aconseguir aquesta proposta, no? Jo crec que és una estratègia que finalment la comissió se posiciona més a favor dels lobbies sud-africans i dels interessos dels importadors de Centre Europa i ha deixat pues, una miqueta preocupats, no?, i en un colp dur als citricultors valencians. Però jo tinc esperança de que en les pròximes setmanes se torni a posar una proposta damunt de la taula i se puga guanyar finalment esta batalla.
Sí, un altre repte que se li posa per davant, però en este cas el ministre Luis Planas sí que traslladava avui a la Comunitat Europea exigència i demà també ens consta que ho portaran al Consell de Ministres, no?
Sí, evidentment, el que sí que ha fet la retirada d'esta proposta dins del Comitè Permanent de Sanitat Vegetal és elevar l'exigència, no? Situar en primera línia política en Brussel·les el tema i la qüestió citrícola d'este tractament en fred per a països tercers. Per tant, a lo millor, hasta inclús acaba transformant-se en algo positiu, no? De que se vagi a debatir algo que és transcendental per a protecció de la sanitat vegetal europea dins del mateix Consell de Ministres europeu. I tots els moviments polítics que han hagut a nivell del Consell, que ja han reaccionat també com un resorte, pues, qüestionant esta situació i van a tornar a fer un últim esforç també per a que s'apliqui el tractament en fred, jo crec i estic esperançat de que finalment ho aconseguim per això, no? Perquè ara sí que està en el més alt nivell i sí que seria una derrota molt dolorosa el que no s'aplicarà este tractament en fred, i jo crec que la comissió pues, donaria un colp molt dur, no?, a tots els seus citricultors europeus si finalment no ho aplica, perquè tots els informes i elaborats pels organismes assessors de la pròpia comissió estan dient que se té que fer el tractament en fred. Per tant, anar en contra dels teus propis organismes seria algo ja de xiste per part de la comissió i no ho entendria ningú.
Clar, en este cas el que hem vist és que, com que ho estan retardant, és dir, està aprovat, volen que s'incluïsca en la proposta i s'aprovista en l'ordre del dia, però seguissin, que a més vostè ho denunciava d'aquesta manera, fent cas als lobbies, és dir, ara no poden negar-se, però sí intenten retrasar-lo.
Sí, en aquests moments és evident que estan intentant fer una maniobra de retrasar. Jo crec que el que estan provocant és que al final, com seran els pròxims envios de taronja ja de l'altre hemisferi sud, en concretament Sud-àfrica, cap al bloc europeu, jo crec que els lobbies el que estan intentant és retrasar la implantació d'aquest tractament en fred, que no siga per enguany, que diguin, bueno, pues ja estem fent enviaments, no tenim temps de preparar-nos i intentar allargar la qüestió per a la pròxima campanya, no?, d'implementar-lo en el 2023. Jo crec que és l'estratègia que estan gastant els sud-africans en aquests moments i els lobbies que estan pressionant a la comissió. Clarament, si no s'implanta d'avui per a demà, ja molt pròximament, tindrem una campanya més que no tindrem el tractament en fred en vigor reglamentàriament, conforme vol dir nosaltres, perquè no tindran temps d'adaptar-se i no crec que la comissió dictamine de que no poden vindre cítrics sense fer el tractament en fred d'avui per a demà. O sigui, que això jo crec que és l'estratègia clara de retrasar-ho tot per a dir bé, esta campanya no, que se preparen, que el 2023 faran el tractament en fred.
Sí, però ara sí que sí, s'ha posat tot en evidència i vostè mateixa està veient com ells estan intentant jugar un poc al rebuser, no?
Sí, ells sempre han intentat, no?, Sud-àfrica i els lobbies sud-africans i els lobbies entre europeus d'importadors de cítrics sempre han estat jugant, no?, des del primer moment a marejar, aportant, jo crec que hasta inclús informes que no són la realitat, no?, i al final així no ho ha dictaminat la EFSA, que s'ha posicionat clarament de cara a la protecció de la sanitat vegetal europea. La sanitat vegetal és primordial, ja no només per a cítrics, podria entrar la falsa polilla en altres cultius, claro. I pot ser pues, algo demoledor, no? Que al final tens un increment de cost per als productors, però també tens un increment de cost per a l'administració que té que destinar recursos en prospecció, en investigació, en posterior control de les plagues noves, i al final estem destinant recursos públics que podrien anar destinats a qualsevol altre menester per no fer bé les coses. Jo crec que el greu de la comissió és això, que veient que té informes contundents damunt de la taula que avalen que se faci el tractament en fred, anar retrasant la implementació, no?, d'aquest tractament en fred. Jo crec que és algo que n'hi ha que qüestionar, no? Encara que ho aconseguim, al final n'hi ha que qüestionar de que no siga de forma ràpida.
Bueno, lo que sí que és cert és que ara ja el camp no se calla, els llauradors ja no callen, i des d'aquest últim moviment d'eixa crida a la desobediència, jo el que veig és que se posen més ràpidament les piles per a tot, eh?
Sí, la veritat és que nosaltres en alguns temes àmpliament portem, diguem, treballat, no?, de molt de temps i molt d'esforç centrat en aconseguir coses, i aquestes coses pues, encara ens fan activar-nos més, no?, i preocupar-nos més de que algo que pensàvem que ja teníem aconseguit, pues, finalment està retrasant-se aquesta decisió, i esperem aconseguir-ho al final, perquè si no serà un cop molt dur, no?, perquè s'ha treballat molt durant molt de temps, molt ben coordinats, tots ben unificats en l'administració, i vamos, era un logro importantíssim per al sector. Si ara definitivament al final no el aconseguirem, seria algo que mos minaria molt la moral.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Estás a la 92.2 FM.
Knew that I was different than the others. They never liked you. Try to keep my head above the water, but you make it so.
Bueno, acabem. Acabem en aquestes notícies que ens acaben de donar des de la Unió de Llauradors, de que sí que s'implantarà el tractament en fred per als cítrics a partir del 2023. No passaran les taronges de Sud-àfrica sense almenys complir els mateixos requisits que ens demanen els nostres productors. A vostès els esperem demà, com sempre, a les 12, i estarem dues horetes en tots vostès.
Hola, mi bebé. Llámame, llámame. Llámame.